Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Continuem segona hora de programa aquí al dia. Si vos incorporeu just en aquest moment, continuem amb més notícies, més propostes a través de la ràdio. També vos podeu seguir a través de la televisió i seguim amb la bona companyia de Joan Jiménez als comandaments tècnics. Tenim en aquest moment 26 graus de temperatura i podríem afegir això de i pujant, perquè és veritat, continua el termòmetre a l'alça. La setmana avança i amb ella la calor, que ja vos dèiem ahir que aniria arribant des d'Àfrica i que deixa valors 10 graus per damunt del que és habitual. Per avui, cel destapat, pols en suspensió, una altra vegada, alerta sobretot si teniu al·lèrgia, i temperatures, com dèiem, en ascens, vent fluix i moderat de l'est.
I la cosa va a més, perquè ara ho compartim amb els nostres espectadors, vos ho explicam en els que mos escoltau per la ràdio. Demà tindrem avís groc per calor al sud de Mallorca i també al centre de Mallorca, que ho podem veure en aquest mapa de l'AEMET. L'AEMET ha activat aquest avís groc per temperatures màximes elevades per demà divendres de 9 de juny, en què es poden assolir fins a 37 graus durant les hores centrals del dia. Un avís groc que tindrà vigència de les 12 del migdia a les 8 de l'hora baixa.
Ara tot una goitera amb l'exterior, però volia fer-vos una pregunta. Joana, Marta, heu notat més papallones aquests dies?
A l'estómac.
Crec que el guió se refereix a l'ambient. Però bé, si has de contar res a l'audiència de Balears, doncs escolta'm.
No, papallones sempre nota amb la vostra presència.
Oh, que guapo. Però sí que és vera que n'hi ha més. Ho comentàvem també abans a la redacció, que, curiosament, que fa estona que per aventura, sobretot a Palma, en veus manco, i d'aquests dies amb vi més papones. Té qualque explicació, Xisco Nadal?
Ara te la donaré, Joana Maroto, que la tinc aquí escrita. Dir-vos que es tracta principalment de la papallona dels cars, la Vanessa cardui, una espècie migratòria que arriba des del nord d'Àfrica aprofitant els vents de component sud. No és cap plaga ni suposa cap perill, ajuda, de fet, a la polinització de moltes plantes i també forma part de la cadena alimentària per a aus i també per a altres espècies. Així que, si aquest dia veus més papallones, doncs ja sabeu per què. Són les Vanessa cardui, que ets arrossegat es vent fins a casa.
Jo he vist una, el manco,
Té com un nom així, com a de marca de bosses de platja.
O com a de BD.
O de joies.
De BD, també.
La Vanessa cardui, jo he vist una, el manco, un d'aquests exemplars. És, com dèiem els meus companys, un fenomen natural que es repeteix de tant en tant a les Balears, especialment quan les condicions meteorològiques afavoreixen aquestes llargues migracions. Ara sí que podem obrir finestres.
Així és, obrim finestres a l'exterior d'aquest estudi, vos mostram i contam la situació meteorològica arreu del nostre arxipèlag. Ara connectem amb el Castell, Menorca, veiem un parell de núvols blancs, però se nota que ja fa caloreta. Hi ha una mica de vent perquè la palmera que tenim just en primer plànol mos indica que hi ha ventet en aquesta zona de Menorca, però com tenim sempre una postaleta directa per anar a fer un cafico.
És la primera estampa que compartim amb oients i espectadors d'aquest dia d'altes temperatures, però que malauradament avui és, podríem dir, la prèvia, perquè demà encara farà més calor, 37 graus. Així que l'alternativa és refrescar-se. Per això sempre compartim amb els espectadors i els oients les nostres càmeres subaquàtiques, que durant l'estiu tenen més sentit que mai per observar en directe els peixos, els únics que no passen calor aquests dies. Avui tots són a càmera, tots són a primer plànol.
T'has fixat que la tuta de les 10 i 10 avui s'ha avançat un minutet i ha passat a dir hola, aquesta tuta?
Vosaltres creus que els hi haurien de posar noms en aquests peixos que sempre ens acompanyen? O al manco deixar-los, sempre que necessitem aturar una mica, no?, de l'estrès i del ritme trepidant que a vegades suposa, no?, el programa, posar-nos els peixos i així gaudir d'aquests moments de relax. Avui són tots, pràcticament, han arribat tots d'hora, puntuals a la seva cita. Pendents del temps i de les altes temperatures, però d'altres qüestions que tenen a veure amb la política. Ho hem dit, ho hem comentat a la nostra tertúlia d'actualitat. Avui, finalment, no s'ha produït aquesta segona jornada de declaracions de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, davant l'Audiència Nacional, en el marc de la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Havien de ser dues jornades, però, finalment, només van ser les 3 hores d'ahir.
Exacte, Marta. Ahir Zapatero va defensar davant del jutge que mai va intervenir per afavorir l'operació ni va percebre cap tipus de comissió relacionada amb l'ajuda de 53 milions d'euros concebuda o concedida a la companyia l'any 2021. La declaració, que es va allargar, com dèiem, fins a 3 hores i es va celebrar a porta tancada, suposa un fet inèdit, i és que és el primer expresident del govern d'Espanya que declara com a investigat davant un magistrat de l'Audiència Nacional.
Tot i que el jutge considera que continuen existint indicis que justifiquen la investigació, ha descartat de moment mesures cautelars com la retirada del passaport o l'obligació de comparèixer periòdicament a la seu del jutjat. Després de declarar, Zapatero va emetre un comunicat en què assegura que podrà demostrar la seva innocència i que la veritat s'obrirà pas.
Per entendre millor la transcendència jurídica d'aquest procediment i quines podrien ser les properes passes de la investigació, poden saludar l'advocat penalista Javier Morente, que ja ens escolta. Senyor Morente, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Conclusió d'ahir, el fet que el jutgi apreciï indicis de criminalitat però no imposi mesures cautelars, què ens indica aquesta decisió en concret?
Bueno, las medidas cautelares suponen una decisión muy, muy restrictiva, más o menos medida, ¿no? Desde la prisión provisional, eludible confianza o no, o bien la prohibición de salida del territorio nacional, retirada de pasaporte, etcétera. Aquí el juez lo que estima es que el señor Zapatero es una figura conocida no solo en España, sino ya mundialmente, en virtud de estas investigaciones, tanto de España, producidas también en Venezuela y por los Estados Unidos, y estima que no puede eludir la acción de la justicia fácilmente, y además que la parte principal de la investigación de cuentas y otras pruebas que existen ya están en instrucción y por tanto no puede ni agravar los efectos del delito para una medida muy restrictiva como la prisión, ni ocultar o destruir pruebas. Es una decisión que se suele tomar habitualmente, lo que pasa que en este caso adquiere una magnitud especial.
Clar, més enllà d'això que estàveu explicant, és cert que tampoc existeix aquest risc de fugida perquè, entre d'altres coses, un expresident va acompanyat de guàrdies civils, no?, per protegir la seva integritat. Vull dir que seria complicat, no?, que intentés fugir també.
Sí, sí, así es. Y yo entiendo que desde el punto de vista social y político llama mucho la atención, pero creo que el juez ha adoptado una decisión correcta.
I quina diferència entre estar investigat, perquè això és una de les qüestions que també moltes vegades sobrevola quan hi ha una persona que ha d'anar a prestar declaració, a xerrar davant un jutge, quina és la diferència entre estar investigat i estar imputat, un terme que encara molta gent continua utilitzant? Zapatero està imputat o és investigat?
Bueno, Zapatero, con la legislación actual, está investigado. Es un investigado, que es lo mismo que antes era estar imputado. Entonces, también para darle, para explicar lo que es estar investigado, pues muchas personas o muchos medios aluden directamente a estar imputado, que es algo que entiende todo el mundo, pero es absolutamente lo mismo. Él tiene todos los derechos que tenía el imputado, lo tiene el investigado, y es la fase de instrucción, que se llama investigado, y una vez que se produce la fase intermedia, donde escritos de acusación, pues ya pasaría a ser acusado.
També ha transcendit que l'expresident Zapatero va declinar respondre sobre les joies que es varen trobar al seu despatx. No sé si jurídicament un investigat està obligat a contestar totes les preguntes o, per mirar de defensar-se de la millor manera possible, pot triar en funció d'allò que li interessi contestar això sí i això no.
Un investigado puede no declarar, y ya lo comenté el otro día que intervine con vosotros, puede no declarar en instrucción, puede no declarar y después solicitar su declaración voluntaria, y puede hasta no declarar en un juicio. En mi caso, he tenido algún cliente que no ha declarado en ningún momento, y eso no significa que vaya a ser condenado. porque las acusaciones hay que probarlas, ¿no? Si bien ayer sí que contestó a las preguntas de su letrado y a las que le pudiera hacer su señoría, declinó responder al Ministerio Fiscal, a la acusación popular, y algo que también me llamó la atención fue que declinara responder a la defensa del co-investigado, ¿no? Que eso podría arrojar un indicio de que quizás van a ir por líneas separadas o que quizás el presunto testaferro va a desmarcarse completamente del señor Zapatero.
Podria especificar aquest punt en concret que acaba de desenvolupar, sí, que és molt interessant perquè tothom ho pugui entendre. Què podria suposar separar-los? Sí.
Que no se responda a les preguntes del Ministeri Fiscal i de l'acusació popular és normal. És normal perquè, digo, és una causa que interviene en muchos países, mucha complejidad, mucha documentación. Entonces, él va a declarar lo que quiere declarar a través de su abogado y a las preguntas de su señoría, que por lo que hemos podido tener conocimiento han sido respuestas muy generales, ¿no? Soy inocente, la verdad saldrá a la luz, etcétera, etcétera. Pero en un procedimiento donde hay dos, digamos, investigados de unos hechos delictivos, él declinó responder a las preguntas de la defensa del presunto testaferro. Entonces, o bien no están seguros de cuál va a ser la línea de defensa que van a llevar, ni de cuáles van a ser las explicaciones de esa relación entre ellos que existían, o si bien va a decidir colaborar con la justicia y, por lo tanto, es preferible no declarar a las preguntas de ese letrado.
Javier, quins són ara els escenaris més probables? Què és allò que hem d'esperar després d'aquesta declaració ahir de Zapatero? Arxivament, continuació de la instrucció o, per què no, una eventual obertura ja del judici, que és el que supòs que és el que s'espera, no?
Bueno, el archivo yo creo que está descartado, porque si bien no pudimos tener acceso a la declaración, sí que el propio Consejo General del Poder Judicial ha emitido una nota de prensa donde explica el contenido del auto. Por un lado, por qué deniega esas medidas cautelares interesadas por las acusaciones, y por otro lado, que no ha decaído ningún elemento que fundamentaba que el señor Zapatero estuviera investigado. Principalmente porque las respuestas pues han sido defendiendo su inocencia, pero sin datos concretos que le permitan desvincularse de este procedimiento judicial, y porque todas las pruebas que son indicios en este momento pues no han quedado desacreditadas. El procedimiento va a continuar con una instrucción, es la fase de investigación, que yo creo que se va a prolongar bastante, y con todas las incógnitas abiertas en relación a, por ejemplo, ese medio millón de euros que manifestó que había cobrado por un informe oral, que, claro, yo no digo que no sea así, pero si hay una presunta relación o una presunta acusación sobre unos hechos en el caso de Plus Ultra, y para alegar que has cobrado 500.000 euros dices que has emitido un informe oral, pues el indicio sigue estando. Por otro lado, en el tema de las joyas, que no declaró, pero como he dicho antes, puede declarar en cualquier momento con una declaración voluntaria, claro, tener unas joyas valoradas en más de un millón de euros no declaradas también puede suponer un indicio de por qué tiene esas joyas y de dónde han salido y para qué. Es un indicio más.
Javier Lorente, Javier Morente, penalista, i volia demanar-te, Javier, si després d'aquestes dues jornades de declaracions, quant de temps pot allargar-se més aquest procediment? Ja sé que és complex, però abans que el jutge prengui una decisió definitiva. Vull dir, perquè la pena del telediari Rodríguez Zapatero l'està pagant ara, però no sé quant més se pot perllongar en el temps les declaracions d'ell, d'altres testimonis, o quin sol ser el temps habitual que sol tardar un procediment d'aquest tipus en dur-se a terme.
Bueno, pues mis compañeros y compañeras lo podrían decir perfectamente, podrían ser años, ¿no? Pero yo entiendo que en estos casos tan mediáticos, donde todo el foco está puesto, se puede prolongar muchos meses. Y hay que recordar también que queda un elemento clave, que son las conversaciones intervenidas por Estados Unidos, telefónicas, que su señoría ha pedido, el instructor, que se puedan incorporar a esta causa. Yo entiendo que deben tener un contenido relevante, pero también hay que observar cómo se obtuvieron, con qué autorización, en virtud de qué lo fundamentaba, cómo se custodiaron, cómo se garantizó la integridad de esas conversaciones y cómo se traspasó a España y en virtud de qué. Entonces, entiendo que el juez Calama no quiere dar ningún paso en falso y ha pedido que pueda ser plenamente válido y legal incorporar esas conversaciones facilitadas por Estados Unidos al procedimiento, y entiendo que la defensa del señor Zapatero se va a oponer a la validez de esa prueba.
No serà fàcil arribar a una resolució, per el que explica el senyor Lorente, evidentment, Morente, perquè evidentment són tasques molt llargues que requereixen de moltíssima complexitat. Estirem pendents, no?, de quan podria arribar i quan podrien tenir més informació definitiva sobre el cas que ha centrat d'actualitat les darreres jornades. Recordem que Javier Morente és advocat penalista, col·laborador habitual d'aquest programa. Javier, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Deixem de banda la qüestió política per atendre altres assumptes que tenen a veure amb l'agenda d'aquesta jornada. Mallorca acull aquest 18 de juny una iniciativa pionera, el primer encontre d'empresaris internacionals a Mallorca imposat pel cos consular de les Illes Balears en col·laboració amb el Club d'Empresaris Francòfons.
La trobada reunirà empresaris, emprenedors i professionals de diverses nacionalitats residents a les illes amb un objectiu clar: crear un espai estable de relació, integració i també col·laboració entre la comunitat empresarial internacional i el teixit econòmic local.
Però més enllà del networking, la iniciativa vol posar en valor el paper creixent dels residents internacionals en l'economia balear. De fet, aproximadament un terç de la població resident és de nacionalitat estrangera i més de la meitat de les noves altes d'autònoms dels darrers anys corresponen a ciutadans estrangers. Una realitat que converteix la diplomàcia econòmica en una eina clau per connectar institucions, empreses i, Marta, també talent internacional.
I per parlar de tot plegat, podem saludar Pablo Collado Serra, que és cònsol honorari de Malta i president de la Comissió de Diplomàcia Econòmica del Cos Consular de les Illes Balears. Senyor Collado, bon dia.
Hola, bon dia, buenos días.
Com neix aquesta idea d'organitzar el primer encontre d'empresaris internacionals a Mallorca i, sobretot, quines necessitats detectaven des del consulat?
Bueno, esta necesidad nace básicamente de un deseo común por parte de los miembros del cuerpo consular de poder cumplir con una de las misiones que tenemos como cónsules de nuestros respectivos países en Baleares. Entre nuestras funciones están la de velar por los intereses, inquietudes, necesidades de nuestros conciudadanos que residen aquí en Baleares y, por tanto, también velar por los intereses que estos tienen en cuanto ejercen pues, actividades empresariales o actividades económicas. Nos interesaba, en un primer lugar, identificar pues, a todos aquellos ciudadanos no nacidos en Baleares, pero que residen aquí y que desarrollan una actividad empresarial, ver un poco cuáles eran sus necesidades, sus inquietudes, y tratar de visibilizar un poco también, como muy bien decíais en vuestro encabezamiento, pues aquella labor que están desarrollando en nuestro territorio.
Clar, Pablo, abans dèiem que hi ha molta d'importància, té molta d'importància la diplomàcia econòmica, no? De què parlam exactament quan dèiem això, de diplomàcia econòmica, i com es tradueix en oportunitats reals per a empresaris i també per a professionals?
Bueno, yo creo que es imposible entender ya la diplomacia sin este contenido económico, ¿no? Todos vemos cómo cualquier decisión a nivel mundial de una gran corporación o de un país afecta de manera inmediata a todo el resto del entorno global. Vivimos, y nos cansamos de decirlo, en un entorno muy globalizado, en una economía donde los acontecimientos que suceden aquí en España pues afectan a muchos otros países y a la inversa. Y por tanto es importante entender también las relaciones internacionales en ese sentido. Está claro que tener la capacidad de generar un foro o un lugar de encuentro entre empresarios internacionales de más de 10 nacionalidades que hoy, esta tarde, pues vamos a conseguir juntar, ver qué inquietudes tienen y sobre todo ver qué capacidad tenemos de generar sinergias y relaciones entre ellos puede ser una buena manera de estrechar lazos, de generar relaciones y, por supuesto, de en cierta manera contribuir a la integración de todas esas personas en nuestra comunidad.
I quin tipus de participants hi haurà en aquesta trobada? Hem parlat d'empresaris consolidats, d'emprenedors, d'inversors, professionals liberals, tothom que vulgui i pot participar, o hi ha d'haver qualsevol tipus de filtre previ?
Bueno, básicamente es una jornada abierta, pero que en un primer momento lo que pretende es albergar a ciudadanos o a residentes que estén desarrollando ya una actividad empresarial, ¿eh? Es un evento enfocado ya a empresarios, no necesariamente grandes empresas, pymes, inversores, autónomos, ¿por qué no? Pues de los distintos países a los que representamos, y ese es básicamente el único requisito que hoy tienen para asistir a estas jornadas.
Més enllà de fer contactes, que imagino que és una de les qüestions més interessants, quins resultats concrets voldríeu que sortissin d'aquesta primera edició?
Bueno, básicamente el network o las relaciones entre ellos es uno de los objetivos de la jornada, pero no el principal. Yo me atrevería a decir que como cuerpo consular, nuestro objetivo principal hoy es visibilizar esa función que están desarrollando también los residentes que no han nacido aquí, pero que viven aquí y que pues desarrollan una actividad empresarial. A mí se me ocurren pocas formas mejores de integrarse que el desarrollar una actividad empresarial, que el generar empleo, que el crear riqueza. Y esto es algo que hoy también con esta jornada pretendemos poner un poco encima de la mesa, ¿no? Son muchos los ciudadanos de todos los países que hoy nos van a acompañar, que desarrollan actividad, que generan riqueza en este territorio. I jo crec que és important que lo visibilicemos i que lo compartamos.
Si hagués de descriure alguna particularitat que tenen les Balears a nivell empresarial que tal vegada les podria distingir de la resta de participants internacionals, quina seria per acabar?
Bueno, yo creo que Baleares es un territorio sumamente acogedor. Por tradición y por historia hemos siempre sido una tierra que ha acogido pues mercaderes, negociantes, incluso los propios orígenes del cuerpo consular se pueden hallar aquí en estas pequeñas islas del Mediterráneo, y por tanto somos un gran ejemplo, ya no solo en el sector turístico, sino también en otros sectores que han venido desarrollándose a posteriori, de esa capacidad que tenemos de atraer talento, de atraer capacidad de desarrollar actividad económica. Y las cifras son muy claras, es decir, hoy lo enunciabais en el encabezamiento, más del 50% de autónomos que se han dado de alta en esta comunidad en los últimos 4 años son personas que no han nacido aquí. Yo creo que Baleares es un territorio idóneo para desarrollar una actividad empresarial y por eso acogemos a tantos empresarios que no han nacido aquí pero que residen aquí.
Pablo Collado Serres, cònsol honorari de Malta, president de la Comissió de Diplomàcia Econòmica del Cos Consular de les Illes Balears, gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a vosotros.
Són les 10 i 26 minuts, tot d'una parlant de noves professions, de com les xarxes socials han revolucionat pràcticament el món laboral i com ara algunes professions res tenen a veure a les mateixes, però de fa 20 anys. Ho descobrim tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem? Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Al dia, amb Marta Grau.
A punt d'arribar a les 10:30, moment per parlar d'un canvi que està transformant el món laboral, les noves professions digitals. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes, trying on all of us. Ben cert d'això que dèiem, que s'ha transformat una mica tot, ja no només existeixen les feines o els treballs tradicionals, sinó que també hi ha ara creadors de continguts, que segur que no ho has sentit a parlar moltíssim, experts en intel·ligència artificial, o fins i tot gestors de comunitats online.
I el més interessant, Joan, és que moltes d'aquestes feines no venen d'una carrera clàssica, sinó d'aprenentatge propi, fent vídeos a les xarxes, projectes o fins i tot experiments en l'intel·ligència artificial.
I això també ha canviat els negocis. Ara hi ha marques que neixen directament a Instagram o a TikTok, sense botiga física, només amb una comunitat digital. Tot això planteja una pregunta clau. Som davant d'un canvi temporal o és un nou model econòmic?
I sobretot, Xisco, què necessitam per adaptar-nos en aquest nou model o en aquest nou món laboral? Per parlar-ne, tenim amb nosaltres Ana Patri Bárcenas, que és especialista en xarxes socials i també influenciadora de màrqueting, que ens ajudarà a abordar aquesta qüestió i moltes altres més. Patri, bon dia. Sempre te canviem el llinatge, però...
Però te has acordado. Muy bien, muy bien. Buenos días.
¿Cómo estás?
Bon dia. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Un tema, un melón que abrir, que da mucho que hablar. Sí.
Tu com definiries avui mateix les noves professions digitals i quines creus que tenen més futur ara mateix?
Vale, bueno, yo primero diría que nuevas no son, que muchas de ellas ya están. Las podemos englobar dentro de lo que llamamos la economía del creador, que son un poco las que surgen a partir de las redes sociales. Hay algunas que ya llevan bastante más tiempo, que puede ser más clásicas. Llamarlo clásica ahora se me hace raro porque en su día eran las nuevas, que puede ser el community manager, por ejemplo, el social media manager, social media strategist. Pero sí que es verdad que han ido surgiendo nuevas profesiones como pues lo que hablábamos, creador de contenido o de UGC, que al final son contenidos generados por usuario, o lo que decíais de que está llegando el tema de la inteligencia artificial y cómo va a afectar al mundo profesional, ¿no? Al final también. O también lo que comentabais ahora como introducción, el tema de que antes los negocios partían de un lugar físico y ahora muchos creadores en redes sociales están lanzando sus propias marcas a partir de ese canal. Si es algo pasajero o no, pues yo creo que unas vienen para quedarse, pero todas van a tener que adaptarse y que lo que hoy es nuevo, pues lo que hablábamos, va a ir transformándose con el incremento de la tecnología. Habrá que adaptarse continuamente.
I ara que has comentat el concepte community manager, jo te volia demanar com creus que ha evolucionat aquesta professió en tanta presència de les xarxes socials i plataformes. Ara no fan la mateixa feina que feien abans.
Yo creo que se ha profesionalizado tanto que lo que antes lo hacía una sola persona que generaba el contenido, interactuaba, pensaba la estrategia y todo, ahora se ha ido como abriendo en muchísimas más ramas. Tenemos al community manager, tenemos eso, al social media manager, que es un poco el que coordina varios communities, al strategist, que es el que piensa solo la estrategia, al de paid, que solo piensa en la publicidad en redes sociales, al de legal a lo mejor también.
Es una agencia sencera, estás parlando casi de una agencia de publicidad.
Un copywriter. Sencera. Luego el tema de la producción audiovisual, que tiene muchísimo peso, que lo podemos hacer con un móvil, con una camarita o con una cámara más profesional, más grande a la vista. Esto ahora también cambia en los conceptos, porque tú ahora dices productor audiovisual y a veces dices, esto es más de antes y ahora es más filmmaker. O sea, me refiero, al final los conceptos son muy similares, rozan mucho lo mismo, pero le cambias como ese concepto a la hora de decirlo. Igual que ir a hacer contenido audiovisual para redes, tú dices, soy content creator, ¿sabes? O sea, que ya no solo es un tema de que exista esa nueva profesión como las funciones, me encanta cómo me miráis, las funciones a realizar, sino el cómo exponemos el nombre de la profesión en sí misma. Entonces,
y
hay
también
que ser...
una mica passa anglès, com si dir creador de contingut fos sí, manco glamurós o manco professional.
I no, que això no, també, hay que decirlo
també.
Potser
de fer una
claro.
cura d'anglofília, que no està malament.
No, i sobretot...
Però li podríem posar noms reals a les coses.
I jo crec que depende... Mira, nosotros como agencia a veces también depende a quién te dirijas, porque si vas a, pues a una empresa más pequeña, un autónomo y tal, te va a entender perfectamente y va a preferir que lo digas con la terminología propia. Pero si luego te vas a una empresa más grande o así, toda la jerga marketingiana anglosajona como que tiene mucha fuerza, que es verdad que yo creo que mi familia ya está acostumbrada a escucharme, pero es que les dices tres frases y la mitad está en inglés lo que le estás contando, ¿sabes?
Es que te parecen frasal verbs.
Que, claro, es como el briefing, el deadline.
Tu ara mateix, Patricia, què series? Nos pots dir el terme en anglès i el terme en espanyol?
Uy, pues yo tengo muchos sombreros, es que depende, yo me adapto, pero es que yo como si tengo que irme a la oficina y estar barriendo la oficina, me refiero, es que yo hago lo que haga falta, sí, desde abajo hasta arriba.
Pero un creador es que, de continguts...
No, pero dentro de una agencia, me exacto. refiero, ¿no? Tengo que decir que delego mucho la parte de creación de contenidos porque tengo, gracias a Dios, un equipo muy guay, tanto propio como de proveedores, y tanto de móvil como de cámara profesional. Entonces, depende de lo que demanda el cliente, pues lo hacemos un poco más lo que llaman, voy a por otra, slow-fi, que es como contenido. Contenido con ¿cómo decirlo? Más natural, como menos preparado, que da igual que se mueva un poco, que el sonido no sea 100% perfecto, aunque para mí un buen sonido en un contenido es muy importante. O sea, ese es el slow-fi y hay otros que quieren una producción mucho, mucho más trabajada. Y luego es muy gracioso que se trabajan mucho contenidos que tienen que estar muy, muy trabajados, pero parecer que no lo están. Que esto es como wow. también...
Tornem una mica es en, el cinema verité.
Por ejemplo, sí, eso trasladado al cinematográfico.
Grabado, però que no se noti que ara està fent feina.
Exacte,
i clar, en quin moment, ara parlant de noves professions, no, Joana sí. comentava, n'hi ha algunes que no estan reglades, perquè tu vas a la universitat i encara no hi has grau.
Eso me pasó a mí con el community manager, no,
no
existía.
No hi has grau de community manager, sí. no hi has grau de content creator.
No, bueno, ahora sí, ahora ja de todo esto ya hay muchas formaciones.
Ja
perquè
graus.
Ara mateix, que, per cert, avui na Maria Antònia se gradua, sí. la nostra
ai,
companya i redactora.
Sí.
Tot això, a vosaltres sí que vols sonar, perquè vosaltres
ara
és el que t'anava a dir. Això és un contingut ja creat dins la universitat d'avui.
Incluso l'influencer marketing ja
De fet, jo vaig pensar, això és molt bàsic per jo, perquè començaven a explicar-te plataforma per plataforma què pot servir, quines estratègies podem utilitzar, per quins clar. Sectors o empreses poden utilitzar, però després li contava a ma mare, i clar, m'ho deia Maria Antònia, però tu penses que és una assignatura que ha començat de nou, que per ventura abans no feien, i que han de començar per sa base.
Ma mare, que té la nostra edat.
Clar, però és que
hem de dir que
però
tampoc
no,
hi ha tanta diferència.
Sempre amb l'autodidacte, aquests apunts, però els podries passar, perquè el que són els teus companys de repartiment en aquest programa començava a entendre
una mica com funciona tot. Yo soy muy cañera. Es verdad que a lo mejor le dedico un ratito de, en plan, porque también soy romántica. Entonces cuento un poco el inicio, en plan, la primera media hora, solo a modo de esto sale de aquí, pero luego es tendencia. Porque claro, es que los que ya se están formando en esto, es que lo usan en el día a día y seguramente mejor que
sí,
algunas de las
passa
personas
de
que explican.
Un hobby, dèiem, una professió que fins ara no estava com a molt definida. En quin moment una jove, com la Maria Antònia, passa de gravar quatre vídeos dins casa seva per fer-se gràcia en seus amics a ser una creadora de contingut. Quan se fa aquest vot? En quin moment poden definir qualcú com a professional?
Yo creo que lo que hace falta es ver los procesos. O sea, no tanto el uso, que lo tienen bastante más claro, aunque siempre está bien repasarlo conjuntamente y ver dónde están los límites de cada cosa, pero sino los procesos y las relaciones con los clientes. El cómo funciona cuando desde yo sé hacer un contenido hasta mi cliente necesita un contenido. Cómo funciona el acercamiento, cómo funciona el briefing con el cliente, cómo funciona el trasladar esas ideas a unos guiones, lo que es la preproducción, la producción... hay unos procesos y yo creo que eso es lo más interesante cuando se estudia una profesión como puede ser esta. Pero estamos hablando de creación de contenidos y existen más profesiones, porque por ejemplo el influencer marketing, que cada vez gana más peso, que es contar con creadores de contenido, con influencers en las redes sociales, esto conlleva profesiones en medio como puede ser manager de influencers, por ejemplo. Y esta también está dentro de...
Ese era el meu somni, ser manager de qualcú.
No. És un melón, que lo decía al principio, o sea, es todo,
on
es
també,
todo un tema.
On també hi ha molta gent que s'ha aprofitat en el tema de fer de manager d'influenciadors.
Sí, a ver, es que esto pasa como con el community manager, que y aún ahora la gente que coge las redes de una empresa sin... profesionalmente haberse formado o tomarse su tiempo, aún ahora queda más disimulado porque saben usar mejor las redes. Pero esto pasa desde los inicios de la parte de las redes, que era como, ah, mi sobrino lleva redes sociales, voy a llevar las redes sociales. Pues con la parte de la influencia pasa igual. Existen herramientas brutales para saber si un influencer realmente es influencer o no, para que no nos la cuelen, porque claro, hay gente eso que sigue comprando seguidores o que hacen interacción entre ellos. Entonces, hay que saber con quién trabajas y con quién no, hacer toda la parte legal como corresponde, medirlo todo i bueno.
A jo m'agradaria saber una cosa.
Claro.
Hi ha molta gent que en l'actualitat està en contra per aventures d'intel·ligència artificial perquè perd naturalitat. Ara bé, n'hi ha d'altres que troben que faciliten la feina. Jo amb empreses encara no he fet feina, però m'agradaria saber si has tingut qualque tipus de problema de que diguin es que has utilitzat intel·ligència artificial i a mi no m'agrada o a l'enrevés.
Mira, la usamos tanto nosotros como los clientes. De hecho, ya a veces no se toma la molestia de intentar, porque a veces usas la IA y dices, vamos a darle forma, que queda muy descarado y tal, y a veces te lo pasan ya los briefs, o sea, te pasan todas las ideas y todo sacado de una IA. Ojo, no tiene que sustituir, no tiene que ser, lo hace todo una IA, pero sí que como herramienta creo que es importante y que quien no llegue a usarla igual se puede quedar atrás. Hay que ser creativo desde dentro, tener mucho criterio, el criterio no lo va a sustituir, pero leí hace poco, claro, de IA habla todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que no es que la IA nos vaya a quitar profesiones, pero sí que las personas que usen la IA va a ser quien vaya a tener preferencia en muchas de las profesiones frente a quien no la utilice. Entonces va a ser como una ventaja competitiva. También yo lo planteo desde el modo subjetivo de por qué corremos tanto, qué necesidad hay de correr tanto, pero es verdad que si no lo utilizas, si no usas las herramientas que están a tu alcance, pues puedes quedar atrás. I sobretot
saber a què se refereixen. Estudi de camp ràpid. Maria Antònia, entre els joves hi ha molta gent que pensa que se pot viure de les xarxes socials, que és evident que se pot viure, però molta gent pensa, ah, jo seré influencer, jo seré...
Jo crec que nosaltres ho tenim un poc més interioritzat que altres generacions, perquè veuen que amics, companys, per ventura, que varen fer un vídeo i s'ha fet viral, els hi ha agradat i han començat a experimentar, o fins i tot gent que comença de zero i s'està currant, i veure que a poc arriben oportunitats, és com, jo sempre ho dic, les paraules se'ls endun al vent, fins que no tenc fets que acreditin allò, clar, però si jo començo a veure vídeos i mo mare, la meva padrina, les meves amigues, Maria Antònia, que bé ho fas? Però després no tens resultats, evidentment passaria pena i per ventura diria això no té futur. Però com que hi ha feineta, com que hi ha gent que compta amb tu, dius, ostres, se te desperta la curiositat de saber que per ventura en un futur pots dedicar-te a això.
Però jo dic una cosa, lo difícil no és llegar.
Mira, es mantenerse, que lo ¿no? parece. Como en toda su vida.
He visto a tanta gente llevarse premios nacionales de creación de contenido, irme a blog trips internacionales con ellos y tal. Y que ahora mismo le preguntaría a ella que quiénes son y no tendrá ni idea. Y no lo voy a hacer porque anonimizo cuando son cosas así. Si es positivo, lo cuento. Pero es como llegar no es complicado. Monetizar a día de hoy se puede llegar a monetizar, entre comillas, fácilmente, pero no es una carrera para siempre si no te sigues formando, si no te sigues adaptando y si no aceptas circunstancias de que a lo mejor, pues eso, hoy tienes un nicho de alguien de tu edad y que eso más adelante no va a funcionar y vas a tener que pivotar hacia esa carrera digital, pero de otra manera.
Clar, perquè serem la Joana i jo, volguéssim fer-nos influenciadors, que la Joana i jo hem pensat en fer-nos parella...
Tenim molta de pinta.
Oye, a ver, yo lo veo claramente.
Per fer-nos parella d'influencers, en quin nicho de mercat haurien d'anar?
En el nostre target.
Bueno, claro, y depende, no. Porque también se suele elegir temática. Pues a lo mejor podéis hacer algo foodie o de planes en Mallorca, que funciona muy
bien. Somos muy foodies.
Ya hemos acabado aquí.
Bueno, a mi estimada Bárcena, aquestes dues caretes són de foodie absolutament.
Necesitamos...
No són de skincare, nosaltres, a l'hora de fer contingut. No?
Hay nicho, lo digo para vosotros, lo digo para quienes nos estén viendo, escuchando. Hay nicho, se necesitan más creadores. Hay muchos, pero se necesitan más todavía.
Sí, cuando hacemos búsquedas...
I sobretot, i no ho dic per nosaltres, ara no és per... Però també creadors de certa edat. Ho dic perquè a mi, cada vegada que estic mirant...
Molt bon apunt, és veritat.
Certa edat estimada, que són els nostres 40, encara que passem per gent de 20. Mos volen en la Maria Antònia i se pensen que acaben de sortir del CSAC. Però ja fa anys que vàrem abandonar aquesta fase. Però és cert que encara ara, supos que la gent va creixent a mesura que les xarxes se van implantant i que encara no hi ha creadors de 50, de 60, més que coses esporàdiques. N'hi ha, però és una cosa esporàdica, esparsa i molt concreta. No hi ha un gruix de gent que te parli de 50.000 coses, però des d'una perspectiva una mica més madura.
Sí. Yo como agencia te digo que las marcas seguimos buscando continuamente, hacemos, eso lo llamamos scouting.
Scouting.
Y hacemos esa búsqueda de perfiles y se necesita.
Però fem un altre estudi de camp ràpid. Algun influencer de més de 50 que ara mateix te vengui al cap?
Que mala eres. No, no vale influencer com lo de mi padre con las mates, ¿no? Lo digo que es el que me viene más rápido. Compara,
no, sí, sí que és un bon exemple, tota la raó, perquè el pare de la Patri és un influencer en les matemàtiques, amb milers de seguidors.
És veritat. 76 que no me riña y ahí y que quiere seguir haciendo cosas, lo que pasa es que como todavía da ahí sus clasecillas a veces.
Vos como no te pillat, que sí que tenies sí, una, sí. I ben a prop. No sé si la resta coneixeu qualcú, Maria Antònia, Joana, Xisco, perquè jo ara mateix hauria de pensar...
Que no sigui cosa concreta, no ho sé, molt d'actors...
Sí, no, no valen els actors.
Tu i a mi m'agrada
molt. Per exemple, de moda aquí, que no me riña tampoco porque es perfil, yo creo que igual tiene, no sé qué edad tendrá, B-Circus, por ejemplo, habla de moda y tiene una comunidad muy amplia.
Yo diría que no sé si té 50, que jo crec que és més jove, però bé, un perfil que se veu moltíssim és de Males Madres, de Laura Baeta,
sí.
I aquest també
arribat, jo pensava Baleares, luego Nacional el montón, sí, sí. De todas maneras, y no dará tiempo a tocarlo hoy, hemos hablado de las profesiones de creación de contenido, influencer marketing y un poquito de IA, pero es que lo que es presente ya es lo de la IA generativa, sí, perdón, estamos en la generativa, la IA agéntica, los agentes de IA, que es que ahora todos tendremos ya personal que son agentes de IA que trabajarán para nosotros.
O contes,
lo dejamos como para la siguiente. IA agéntica, los agentes
pues
de la IA.
En el Patri Bárcena, amb Mateu Oliver, que és molt el seu univers, el nostre col·laborador.
I fer una altra tertúlia.
I parlar precisament d'això.
Perquè això sí que és important.
Ell sempre en parla de que té IAs fent feina per ell, que li estan fent.
Són IAs agèntiques.
Que li estan fent coses.
Claro, claro, claro.
És que venguin aquí al dia.
Del letal y tú directa, además se conectan entre sí, hacen un flujo de trabajo, entonces tú le das el inicio de proyecto hasta que finaliza y te hace un flujo de trabajo
continuo. Si necessiten reforços durant l'estiu, mira, sí, ja saben que podeu contactar agents de la IA.
Namaroto i jo, si volen que mos facin scouting, han de ser com a proactius i mos han de presentar qualcú perquè mos fixi.
M'encanta que ha tomat apuntes. Mira, podeu fer un media kit.
Un media kit, que serien quatre vídeos d'allò que podem oferir.
Exactament.
És a dir, jo crec que nosaltres som food i lifestyle.
Jo vos ho gravaré, companys.
Venga, hecho. I lo que funciona muy bien es que inicialmente vayáis por voluntad propia a X lugares sin colaboración para ya tener como esos ejemplos y cuando ya lo tengáis ya empezáis a contactar y
aquí,
a ver qué
vos,
pasa.
Aquest és el problema. A nosaltres nos fan molta per això sortir.
Quan hi hagués fer ioga, quan hi hagués dinar...
Habrá que poner IAS. IAS
és el futur.
Nosaltres,
un futur, clar, que és una bona realitat perquè ha vingut per quedar-se. Patri Bárcena, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
10 i 46, tornant tot d'una, parlant de salut animal amb Manu Ruiz.
IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 19 hasta el domingo 21, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Vos esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
amb Marta Grau.
Les primeres calorades importants de l'estiu ja són una realitat. Avui en parlàvem. Igual que les persones, els animals de companyia també poden patir les conseqüències de les altes temperatures.
Sí, Marta, òbviament. I els veterinaris alerten d'aquests cops de calor que són encara una de les emergències més greus durant els mesos d'estiu, especialment en canets, ja que no regulen la temperatura corporal de la mateixa manera que nosaltres, que els humans. A més, no tots els animals tenen la mateixa capacitat per suportar el calor. Factors com la raça, l'edat, el pes, la condició física o algunes patologies poden augmentar el risc.
Per això avui volem parlar de prevenció, de senyals d'alerta i també de les errades que encara es cometen cada estiu amb els nostres animals de companyia. I en volem parlar amb el nostre manescal de confiança, en Manu Ruiz, de la Ribera Veterinarios, un manescal molt famós a qui tothom saluda com a Catman. Avui parlam de calor i d'animals, un tema recurrent cada vegada que arriba aquesta temporada estival, Manu, i tot i així hem de fer prevenció, perquè no me demanis ni per què no, però se'ns oblida que els animals no viuen sa calor de la mateixa manera que nosaltres. Tenir aigua per al nostre canet, tenir una manguera a prop per si de cas l'han d'anar refrescant, deixar-lo a ombra, coses que habitualment faríem, però de vegades se'ns oblida.
I sí, desgraciadament és així. Per això hem de dir cada any, quan arriba la calor, fer un reminder i així que quedi clar, no? Que han de tenir cura dels animalons, i més quan fa calor o quan sigui el moment. Faré més mateix recordatori, que t'agrada més que no reminder, quan faci fred, no?
S'ha de fer pedagogia, òbviament, perquè passa més del que mos pensam, però és vera que són una de les urgències veterinàries més comuns en l'estiu. Què passa exactament dins l'organisme d'un animalet quan la seva temperatura puja per damunt dels límits normals? Que hem de pensar que li passa, que és de diferent a nosaltres, també.
Bueno, no passa res de diferent a nosaltres, no? Jo sempre m'agrada explicar-ho així, i crec que ja ho he dit un parell de vegades aquí. Nosaltres som aigua, evidentment, bueno, nosaltres i els animals també, però també som proteïna, no?, bàsicament. I el problema de la proteïna és que si l'encalenteixes molt, se transforma, no? I l'exemple més clar per això és un ou. Un ou és una cosa babosa, si vols, no?, una cosa així, clar, i quan té calor, què passa? Que torna més dur, pues, amb un ca, i en nosaltres passa exactament el mateix. I clar, això no se pot tornar enrere. I evidentment, pues, si les nostres proteïnes canvien de configuració, pues, al final pot ser fatal, evidentment.
Alerta sobretot a determinades races. No m'ha recordat quines són. Totes les braquicèfals,
els cans, sobretot, la seva manera de perdre el calor és... jadeando, que no me surt mai...
Panteixant.
Perdona?
Panteixant.
Panteixant.
Això vol dir treure molt la llengua, no?
No, es renou aquest que fan, que obrin la boca, i és la seva manera més important per perdre calor, no? I també es pèl, no? Que també xerràrem un dia d'això, i per això que deien que no era tan interessant de vegades tallar els cabells, sobretot en els cans que tenen els tipus de capa aquest que tenen doble pèl, no? Si vols. És la seva manera de perdre la calor. Tenen glàndula xudor de pares també, no és que no entenguin, això que se diu de no, és que els cans no suden i tal. Sí que ho fan, el que passa que tenen molt menys que nosaltres, i per això no és una manera optimitzada, si vols, per perdre calor. Clar, els braquicèfals, el problema que tenen és que perdre calor per la boca, pues, és més complicat, perquè és que no tenen morrió, i això és el problema, i per això que no els hi va massa bé, o sigui, que cans han de tenir bastant cura. Els cans que no tenen pèl també han de tenir una mica més de cura amb ells. Bueno, races com el crestado chino o no sé com se diu aquest perro de Perú que no té pèl també, un ca també de Mèxic, no? Que no tenen pèl, o els moixos esfinx, o tots aquests, han de tenir també, perquè clar...
Aquests necessiten crema solar, eh?
Efectivament.
Recordem.
Aquests se cremen, i no només se cremen, sinó que com que no tenen pèl, tampoc no poden utilitzar el pèl per regular la temperatura, ¿vale? I bueno, de raça és més maco, jo diria així.
Sí, però també hi deu altres factors, més enllà de la raça, com pot ser l'edat, el pes... o determinades malalties, a l'hora d'augmentar risc de perill per caló. Un ca que sigui més grasset, si jo fos ca, per exemple, tindria...
Tu estàs estupenda, Xisco.
No sempre, però es greja, estimats. Sa caló afecta més quan un ca pesa més.
El problema és la capa de teixit adipós, no? Això és el problema, que t'aïlla, i clar, si fa calor i tu tens com un abric propi, doncs evidentment sí, clar, tens... la sensació de calor és major i és més difícil recuperar-se, bueno, o de controlar la temperatura, això és evident. Els cans que estan malalts no és que tinguin més perill de tenir cops de calor ni res, però clar, si tenen, jo què sé, sobretot un problema, bueno, jo diria de ronyons o de coret, clar, per un problema de ronyons, si hi ha deshidratació, per exemple, els ronyons s'ofriran, això per una part. I un problema de cor, el cor també batega més ràpid o més lent en funció de si està intentant controlar la temperatura, no? una de les formes de controlar la temperatura, i per això quan anem a córrer tornant vermells tots és perquè se produeix una vasodilatació. I clar, si el cor no funciona massa bé i tu li pegues o li fas fer una feina que no està preparat, pues evidentment els cans que tenen problemes de cor s'estiu, el passen pitjor que...
Què poden fer a casa?
Bueno, jo sé gent que té cans amb problemes de cor, per exemple, els he dit que han de posar un ventilador o han de posar l'aire condicionat, em sap greu, fins i tot que hi no siguin, perquè el cas estigui una temperatura controlada, no? Evidentment, ho deim i ho direm 20 vegades més, no deixar un ca dins un cotxe, no deixar un ca que no estigui a l'ombra, no deixar un ca sense aigua, no pelar un ca que no s'ha de pelar, és a dir, que no s'ha de fer i ja està, malament hi hagi molt de pelar que nostra, això és per la nostra comoditat, però no pel ca. I bàsicament així, no? I com deia en Xisco, si tenim una terrassa o tenim alguna cosa, tenir una manga per tirar una mica d'aigua si trobem que està patint aquesta calorada.
Sempre aigua, però també altres maneres, no?, d'hidratar un animal. Per exemple, ara avui xerraven els de matí que hi ha gelats. No sé si ets molt gelater o no, si són efectius, si penses que els recomanaries per... No sé si... I de què s'han de fer, aquests gelats per animals?
Bueno, en principi no hauríem de posar sucre i que no siguin molt grassosos.
De fruita, per exemple?
Sí, per exemple, una fruita congelada, no?, triturada i congelada estiria molt bé. A mi m'agrada també, i és un gelat una mica diferent, però m'agrada molt dir-ho també, fer cubitos amb brou de pollastre o de lo que sigui. Bueno, és un gelat entre cometes, però també els agrada bastant, i al manco, quan estan llepant això, pues, bueno, és una manera de refredar-los també.
O sigui, pues, són gelats casolans, que els poden fer nosaltres
sí.
A casa, que fan unes salxitxes, un poquet de brou o el que tinguem, no? Fas una massa, la congeles i així, a la vegada... Perquè no tots els cans beuen molta d'aigua, a vegades
evidentment,
li has de recordar, no? I moixos igual, moixos molt poca.
S'ha parlat de salxitxes congelades?
Jo no ho he dit,
Ho he dit,
perquè jo ho vaig fer...
He fet un programa majestàtic. Totalment anònim.
Això va ser un experiment casolà.
Se'ls haurien de donar salxitxes congelades en els animals?
Això ho va dir de Marta Grau.
No, però ja estava cuinada.
Ell ha dit
un experiment...
Per tant, en Manu recomana que volar fruita sense sucre i donar-li una mica de forma de gelat i la poden
sí,
tenir
sí, cindri, meló, coses així. Bueno, hi ha molt de cans que els hi encanta i és una manera molt, molt xula d'hidratar d'una part i d'altra part també de refredar, sí, sí.
El meu Dobby li encanta ser cindri, Xisco.
Ai, en Dobby, que m'ha agradat. Glaçons,
i glaçons de brou, no és una mala solució. Quins són els símptomes? Com poden saber que un dels nostres cans, qui entengui, pateix un atac de calor i mirar d'ajudar-lo, perquè no sé si tirar-li aigua és la millor solució. Haurien de posar-lo a ombra, com haurien de reaccionar?
Posar-li aigua és una solució, però que l'aigua no sigui molt freda. Val? Em dic que se produeix una evaporació de la tensió, tu arribes a entrar en la teva aigua super, super freda i provoques exactament l'efecte contrari i tampoc això no mos interessa. O sigui que hauria de ser una aigua teva, si vols. Això és el primer. I te'n vas en el veterinari, perquè és que quan un ca està patint un cop de calor, se veu superbé. És un ca que normalment, de vegades, si fins i tot la consciència s'ha perdut, el trobes tirat per terra.
Per sí, favor, consciència total i absoluta.
Però no és mala idea, si tenim ràpid, no? No perdre temps, evidentment, però si tenim alguna cosa, pegar-li una aigua estaria superbé.
Però no molt freda.
No, no molt freda, sí.
Me queden res, un minut, i com cada dijous, recordar-vos que volem que adopta un canet del Centre de Protecció Animal de Sonreus, per això ara vos volem presentar na Carey. Ara veureu les imatges.
Una moixeta, en aquest cas.
Per als oients de ràdio, és una moixeta de poc més de 3 anys que vos espera per fer-vos companyia. Aquí la veiem en Carey, que té aquests dos colors. És negre, com en clapes daurades.
Tres colors.
Tres m'especifiquen. És que jo estic sec. Per tant,
és que si és moixa, són tres colors.
Exactament. Si són tres colors, sempre és moixa.
I Carey.
I Carey, exactament. És supercarinyosa. L'heu de recuperar les imatges.
Mira les potes, si no són blanques.
Sí, és veritat, tres colors, i és una curiositat. Sempre que hi ha tres colors, és una moixa, és una qüestió genètica, que ara mateix no mos dona temps d'explicar-ho, però que un dia ho farem.
Ho ja
en tot
sabeu,
cas, adoptar una Carey, que a més és superamable.
Podeu-vos en contacte en Sonreus i vos donaran totes les tresques.
Manu, bon cap de setmana.
Igualment.
Torna tot d'una.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. Continua en marxa en aquests moments un dispositiu policial a Son Banya, a Palma, en el marc d'una operació